Sabies que la pizza està declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO des de l'any 2017? Sabies que la pizza es creu que es va originar a Nàpols i que la pizza moderna és una creació del panader Rafael Espósito a Nàpols? Doncs mira, jo tot això no ho sabia. I ho sé perquè avui és el Dia Mundial de la Pizza. I escolta, jo aquestes coses no les sabia, però ara que no m'escolta el Christian, el nostre nutricionista, quan puc, me'n menjo una. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? A la meitat de la setmana, avui 9 de febrer, dimecres, són les 12:20 minuts. Ens escoltes a través de les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, o també ho pots fer a través d'internet, a www.cope.es. Te'n vas a la emissió en directe o a través de l'aplicació, que et pots descarregar gratuïtament al teu mòbil. Te'n vas a emissió en directe, tries l'emissora de Lleida i allí ens podràs escoltar sempre que tinguis cobertura de dades des de qualsevol punt del món. Busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui et parlaré de gastronomia i d'un aniversari. De fet, coneixerem a la Montse Guardiola, que és la xef i propietària del restaurant Celler del Roser, al carrer Cavallers, a Lleida, i fan 30 anys, i ja veuràs com han pensat de celebrar-ho. De fet, ja ho han començat a celebrar, eh? Des del passat 1 de febrer ho estan celebrant, i ens ho explicarà d'aquí uns minuts aquí a Cope Lleida. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs parlem de noves tecnologies, el Info Cope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:45, amb Veu de Dona, és la nostra tertúlia, on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona, que, per cert, et dono el nostre número de WhatsApp perquè ens puguis enviar, doncs, un missatge de text o de veu explicant, doncs, el que tu vulguis, però, per exemple, proposant algun tema. Diu, escolta, això vull que ho tracteu avui, o pregunta'ls-hi avui a la tertúlia. És el 664-526-180. 664-526-180. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els sols poc nuvolats o clars amb temps estable en general. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes que seran de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 17 a Balaguer i a Tàrrega, de 16 a Lleida capital i de 14 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de direcció variable, tot i que predominarà la component sud. Si mirem ara demà dijous, esperem ser poc nuvolats o clars, tot i que a primeres hores no es descarten probables bancs de boira matinals a zones de la depressió. Si parlem de les temperatures diurnes, demà per últim baixaran amb unes màximes que rondaran els 19 graus a la Seu d'Urgell, els 14 a Balaguer i a Tàrrega, els 14 també a Lleida capital i finalment els 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. M'envia ara una imatge l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, amb un ametller florit a la Pobla de Cérvoles. Una imatge d'aquelles... A mi m'encanten aquestes imatges, quan comencen a florir els ametllers en un dia amb sol, perquè vol dir que anem de cara al bon temps. Ara, estem al mes de febrer, que després no ens vingui una baixada dràstica de temperatures. Sembla que no, de moment, almenys a curt termini. A llarg, no ho sabem. Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Resulta que la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut, abans d'ahir dilluns, cap a les 10 del matí, un home acusat d'agredir un altre home de 93 anys després de colar-se a casa seva al centre històric de la ciutat. L'home va explicar que el detingut feia dies que es colava a l'edifici i intentava entrar en un cobert que la víctima té a la terrassa. Segons la denúncia, el matí dels fets, l'home es va adonar que el pany del cobert estava trencat i el detingut dins, i que quan li va dir que no podia ser allà, li va propinar un cop de puny al cap i el va fer caure a terra. La víctima va ser traslladada a l'hospital i els agents van trobar l'agressor dormint al cobert. El detingut, de 48 anys i nacionalitat marroquina, està acusat d'un delicte d'usurpació, lesions i danys. És a dir, ho dic per... Ja no cal que defensem més el moviment Ocupa, amb aquest aspecte. O sigui que un senyor de 48 anys ve un altre de 93, més igual si els aparentava o no, de 93 anys, li diu que allí no hi pot ser, perquè hi ha entrat de manera il·legal, no és de la seva propietat, i a més ha fet malbé el pany, i en lloc de dir-li, jo què sé, mire, ho necessito, passo fred, jo què sé, explicar-li alguna cosa, o demanar permís, això és aquella cosa tan estranya com demanar permís, li pega un cop de puny al cap, el tomba a terra amb 93 anys, i es queda a dormir allí. Escolta, aquí no passa res. És un reflexe més de la sensació d'impunitat de certs delictes que estan passant en aquesta ciutat. Fixeu-vos, després de que t'enganxen, li pegues el cop de puny, en lloc de marxar fugint, no, et quedes allí a dormir. Ja saps que t'acabaran denunciant. Bueno, tranquil, no passa res. Sensació d'impunitat total i absoluta. Moviment Ocupa. Una mesa. Però què hem de dir si som una ciutat que resulta que els ocupes els permetem figurar el padró amb l'adreça d'on estan ocupant? És una anomalia d'aquelles que mai he pogut entendre. De fet, no he trobat ningú que m'ho expliqui i em deixi tranquil. Si tu ocupes una vivenda i et pots empadronar. De veritat, vull dir, és que això és real, això passa a l'Ajuntament de Lleida. Bueno, un altre de successos, que te l'explicava ahir, els Mossos d'Esquadra finalment han hagut d'obrir una investigació per localitzar una persona que ahir dimarts al matí va estar disparant diversos balins al carrer des d'un balcó del bloc del Carme de les Borges Blanques. Els projectils van impactar en els vidres i la xapa d'almenys dos cotxes aparcats al carrer de Sant Jaume. De fet, un dels propietaris d'aquest cotxe ens explica com va anar el matí d'ahir.
Bueno, pues mira, nosaltres la rutina de cada dia, venim a fer el cafè aquí, i un company nostre, no el diré el nom, ha entrat, que li havien disparat un impacte al seu vidre, i llavors, hi ha un Seat Toledo, que també li han disparat 5 o 6 impactes, no sabem de què, i resulta que era el meu. I llavors he sortit i he vist els 5 o 6 impactes, i llavors hem trucat a la policia, i mentre hi havia la policia aquí, aquest individu ha disparat 3 tiros més. Hi havia la policia aquí al carrer mirant el meu cotxe, que miraven a veure si treballen les boletes o el que sigui.
Els Mossos d'Esquadra, tot sembla indicar que tindrien dos sospitosos, tot i que encara no s'ha detingut a ningú i que els trets s'haurien disparat com a mínim des d'un tercer pis. Bueno, veurem com acaba aquesta història. Canviem de tema perquè Unió de Pagesos reclama al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural un pressupost suficient per al Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica per al període 2023-2027. A la vegada, l'organització agrària denuncia la retallada dels ajuts que la conselleria destina al sector ecològic. Unió de Pagesos assenyala que és el sistema de producció agrària més sostenible i el que més contribueix a l'adaptació i mitigació al canvi climàtic i remarca que per aquest motiu la Unió Europea proposa arribar al 25% de la superfície agrícola sota certificació ecològica l'any 2030. I canviem de tema. Una altra història de la que anem descobrint novetats per capítols. Dels creadors de la pel·lícula, no li podem dir a un nen que ha suspès una assignatura, no sigui cas que s'ho prengui malament. O sigui, res, a les notes ficar un insuficient. Ui, això d'insuficient ja és... Això ja és... Quan dius això ja et diuen... Però tu ja ets gran, ets vell. O sigui, això és del segle XX. No, insuficient amb unes notes? No. Després van passar al assoliment... O sigui, no assolit. Bueno, doncs vale, no assolit. Bueno, doncs dels creadors de... No, ja ara ja no se li pot dir ni això. Assoliment en procés. Dels creadors de la segona part de la pel·lícula, si un alumne no adquireix els mínims per passar amb garanties el curs següent, doncs mira, tampoc el farem repetir curs, no sigui cas que l'assenyalin per l'escola, que això seria un problema. Doncs dels creadors de totes aquestes sagues de pel·lícules arriba una entrega més d'aquesta pel·lícula de terror. I és que com més anem llegint l'esborrany del nou, del que proposa Educació, del nou currículum de l'ESO, anem descobrint d'altres històries. Ara resulta que Educació, amb aquest nou esborrany, proposa reduir a la meitat les hores de l'assignatura de tecnologia. Estem al segle XXI, any 22. Tecnologia, per a què? No, per a què? Res. De 210 hores actuals, en 3 cursos, proposa passar a 105. La meitat, exactament. Exactament la meitat. Però qui es pensen que els ensenyarà, això? Els mateixos nens ficant-se davant del mòbil o de la tauleta o de l'ordinador jugant a jocs en línia? Això no és fer tecnologia. Això és jugar, com fèiem abans, però amb una altra eina. Ara ho fem online. Abans ho fèiem amb un tauler, amb un taulell damunt de la taula, però això és jugar. Això no és ni aprendre, ni fer tecnologia, ni fer res de res. Per tant, més que reduir, potser hauríem d'incrementar les hores que es dediquen a aquestes, que són la generació que teòricament creix i ha de dominar el tema de les noves tecnologies, però no creixen ensenyats. O sigui, no neixen ensenyats, els hi haurem d'ensenyar. Doncs res, el nou esborrany diu que res, que a la meitat les hores de tecnologia. I també diuen que la filosofia, que també fora de quart d'ESO, res. Vull dir que no, que ja, si volen, que ja ho faran a batxillerat. En fi, és una entrega més d'aquesta pel·lícula de terror que ens estan preparant des d'Educació. Canviem de tema, obrim el tema de salut, perquè la preinscripció infermera compleix exactament un any i s'han fet més de 9.400 receptes a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Estan autoritzats a prescriure medicaments mitjançant recepta electrònica 515 professionals de tota la demarcació, i això ha descarregat la feina de les doctores i dels doctors. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, avui dimecres, a la demarcació de Lleida, hi ha 146 persones ingressades en centres sanitaris per coronavirus. Són 12 menys que ahir al Pla de Lleida i una menys que ahir a l'Alt Pirineu i Aran. I també hem de parlar de 578 nous positius confirmats per prova PCR o test d'antígens a la regió sanitària de Lleida i 110 a la de l'Alt Pirineu i Aran. Ull, perquè Salut ha actualitzat la xifra de morts i, per desgràcia, i tot i que la tendència és bona i les xifres cada vegada són millors, tot i que són dolentes, hem de parlar d'aquella barrera psicològica dels 1.000 morts per coronavirus a la demarcació de Lleida. Doncs bé, amb les darreres dades ja corregides per Salut, ja l'hem passat. 1.007 persones han perdut la vida per coronavirus a la demarcació de Lleida. Una xifra nefasta que hem assolit abans d'arribar als 2 anys de la pandèmia. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que un nou impost que prepara el govern espanyol gravarà la fabricació i instal·lació a Espanya d'equips de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor, aplicant un impost als refrigerants utilitzats en ells. Espanya és un dels pocs països de la Unió Europea amb un impost especial sobre l'emissió a l'atmosfera de gasos fluorats utilitzats com a refrigerants en aquest tipus de sistemes. Una vintena d'organitzacions empresarials del sector afectats denuncien que, amb el pretext de simplificar la recaptació de l'impost, que està en vigor des del 2014, el govern espanyol pretén, a més, estendre el gravamen a la fabricació o importació d'equips que ja estiguin precarregats i a la primera càrrega de refrigerant en instal·lacions noves.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, l'entrevista que tot seguit escoltaràs és una entrevista que em fa especialment il·lusió, perquè parlarem amb una persona que està al darrere del seu negoci obert a Lleida des de fa 30 anys. Jo crec que això és una, és un, és una cosa que hem de valorar, hem de començar a valorar, perquè ja veieu que cada cop vivim en una societat més d'immediatesa, més efímera, I no sempre és bo, eh? No sempre és bo. Jo, mira, potser a la vella usant, a la vella manera, per entendre'ns, jo prefereixo aquella botiga on hi ha la persona de tota la vida, que ja em coneix, que ja entro, que ja sap el que vull. Aquell restaurant que porta tota la vida aquí, que passa ja de pares a fills, que ja saben el que demano, normalment, no? Doncs avui marxem cap al carrer Cavallers, número 24, perquè allí trobem el celler del Roser. I aquest restaurant, doncs, aquest any 2022 celebra el seu 30è aniversari. Per tant, va obrir l'any 1992, l'any olímpic, per entendre'ns. Parlem amb la seva propietària i chef, la Montse Guardiola. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Home, és un bon any, per obrir l'any olímpic, l'any 92.
Sí, 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 va ser un any bastant mogut per mi, amb projectes, i entre els diferents projectes que vam tenir, doncs va ser el restaurant, el celler del Roser.
Mm-hmm. Montse, com entres al món de la restauració? Per què a l'any 92 decideixes obrir un restaurant?
Bueno, ben bé, són d'aquelles coses que a vegades no es pensen gaire bé, però venen, te les porta la vida, i per tant, bueno, va aparèixer el tema del restaurant. Bueno, érem propietaris, som propietaris de l'edifici, i llavors, bueno, l'inquietud ens va fer moure a obrir algun negoci, que n'és relacionat amb l'hostaleria. I, bueno, pues el que passa que ens engresquem i vam anar ampliant i vam trobar el celler, del celler vam fer un menjador, cada vegada més guapo tot, la cuina més gran, i bé, així ens va néixer el celler del Roser, una mica de la incògnita, i van aparèixer ell sol.
O sigui, quan te'n vas adonar, estaves al capdavant d'un restaurant.
Sí, exactament.
Però a tu sempre t'ha agradat, aquest tema?
Bueno, a mi m'ha agradat sempre el tema de la cuina, el tema de cuidar la gent, de donar un servei, el tracte amb el client. Llavors, com aquell que diu, el tema de l'hostaleria era un sector agraït en aquest aspecte, perquè la gent ve al restaurant, els agrada que els cuidin, els agrada trobar-se a gust, els agrada sentir-se bé, i tota aquesta percepció, si ho fas amb amor i amb carinyo, doncs tot això ho poden trobar. I així ens va anar fluint.
Uh-huh. Montse, tu te'n recordes el primer dia que vas obrir? El primer dia?
Sí. Vam fer una inauguració ben sonada amb totes les associacions d'allí del centre històric. Van venir tots els nostres amics, van venir gent, bueno, de la premsa. Va ser ben sonada la inauguració. I sí, recordo com tothom ens ajudava per poder fer els últims acabaments de la decoració, fèiem exposicions, i llavors també, doncs, un artista, sempre teníem que muntar les exposicions cada mes, cada mes i mig, i bueno, sempre hem estat una mica envoltat amb aquest món, no?, de lligar també amb el tema de l'art.
Montse, com si fos ahir, eh?
Sí, no, és que han passat uns 30 anys que no me n'he donat ni compte.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs han passat 30 anys, vosaltres ho celebreu, jo ho celebro amb vosaltres, la veritat és que són coses que s'han de celebrar, perquè no, 30 anys de cara al públic. A més, ara, el vostre catàleg de coses que heu passat en 30 anys podeu incloure una pandèmia, no? Qui ens ho havia de dir, això?
Bueno, i tant, això és algo inexplicable.
No, ho dic perquè la restauració ho heu passat força malament, amb aquest tema.
Sí, ens ha costat, sobretot, assimilar-ho. Cada moment, la incertesa de saber que cap on tenies que anar, si obrir, si tancar, amb el personal, agafar, si no agafar, i això te creava una angoixa, no?, de dir, bueno, a veure cap a on anirem. De totes maneres, bueno, també ha sigut una manera de poder parar. Potser també estàvem involucrats en una roda tan forta que no podíem parar, sempre més clients, més treballadors, més clients, més treballadors, i d'aquesta manera potser s'ha ficat tot una mica més al seu lloc, s'ha regularitzat tot una mica, i bueno, és com un nou plantejament, I bueno, amb l'experiència que tenim, doncs com començar de nou, a veure què se'ns presenta.
No, escolta, m'alegra moltíssim escoltar-te, perquè veig que el mal temps bona cara, buscar-li la part positiva a tot plegat. Vosaltres sí, sí, celebreu el 30 aniversari, com dèiem. Sí. Estem parlant amb la Montse Guardiola, propietària i xef del Celler del Roser, que està en el carrer Cavallers, sí, número 24, on hi ha el parador una mica abans, al davant.
Sí, sí. Just
i
al davant, sí.
Ho celebreu amb les jornades carxofes a la carta.
Sí,
per,
sí,
què,
sí.
Per què carxofes, Montse?
Carxofes? Pues perquè a mi m'agraden molt.
T'agraden molt les carxofes?
A mi m'agraden molt les carxofes, de tota manera. I llavors vaig pensar, és que això m'inspira i és un producte que a mi m'agrada molt, però és que a la gent també els agrada molt, perquè la resposta està a la vista, no? Uh-huh. No són les primeres que faig, n'he fet d'altres anys, però aquest any he pensat, bueno, aquest any ho celebro, fem les carxofes, que és el producte de temporada, i tiro endavant.
Bueno, aquestes jornades ja han començat, van començar el passat 1 de febrer, uh-huh, estirareu fins al proper 6 de març, per tant, hi sou a sí, temps d'anar sí, a provar aquestes jornades de carxofes a la carta. Què has sí, preparat, Montse?
Bueno, una miqueta variada. Hem fet tres amanides, una és amb una base que són de peus de pols desossats amb farcits amb foie.
Caram.
L'altra és de pernil ibèric amb les carxofes, evidentment, i una vinagreta de carquinyolis, i l'altra és d'un pop amb romesco. La base és la mateixa, les carxofes sempre les fem nosaltres confitades, i canviem una mica els ingredients, pues, per donar una oferta millor. Uh-huh. Després fem les carxofes al forn, les clàssiques, les carxofetes així arrebossades i fregides, que això, amb lo senzill que és, té un èxit bueno, que a tothom li encanta, i que sigui per picotejar o tal, mos ho demanen molt. Després tenim els arrossos que fem clàssicament amb els de bacallà, d'arròs negre, el de bolets, doncs tots els incorporem a carxofes, i també amb aquest toc. Fem un risotto, també, de pernil i carxofes. Fem unes carxofes farcides amb foie i ceps, que també tenen molt èxit. Bueno, diversos plats de carxofes.
No, ho dic perquè la gent no es pensi que amb la carxofa només es pot fer una o dues coses. Veieu el que la Montse ens han explicat unes quantes, eh?
Sí, i el bacallà amb cloïges, amb una salseta verda i les carxofes, està deliciós.
Caram. Escolta, aquest altre plat que em deies, de la carxofa al forn que la gent per picar,
sí,
com es diu?
Bueno, per una part són les clàssiques carxofes al caliu, i per una altra són les carxofes arrebossades i frigides, tallades finetes i arrebossades molt cruixents, acabades de fer, molt cruixents, amb una mica de sal maldon.
Explica-me aquest plat, a veure si m'animo jo a casa, Montse, perquè sona fàcil, però suposo que té la seva història.
A veure, tots els plats amb carxofes es poden elaborar de forma molt senzilla. L'únic que la carxofa se li ha de dedicar el temps de netejar-la. Mm. Ja has de traure totes les fulles que queden dures i bueno, res, llavors ja, doncs, utilitzar-la de la forma de la manera que la vas cuinar. Si les vas fer així arrebossadetes, simplement és, doncs, tallar-les i traure totes les fulles verdes. Ser generosos, de no deixar de verdes, perquè després mos les trobarem dures al plat. Vale. Les tallen ben netetes, llavors el que és el rave també el pelem i el deixem una miqueta llargueta, tallem les puntes i llavors les tallem finetes. Cada carxofa, depèn de lo gran que sigui, pot estar tallada, pues, amb 8 trossets o uh-huh, una cosa així. Vale? Llavors les anem reservant amb aigua i llimona, i res, quan ja estan remullades, les traiem, les escorrem bé, les aixuguem, les hi posem una miqueta de salpebre, i res, enfarinades, i amb l'oli ben rogent, doncs fregir-les fins que les veiem rosetes. Escorre i al plat de seguida. Caram, a picar.
Mare de Déu.
Però això és molt senzillet. Però
sí, sí, és molt senzill, Montse, però això en aquesta hora, jo és que me les estic imaginant aquí al plat, La veritat és que la carxofa, ja sabeu que és una hortalissa que és molt apreciada a la cuina mediterrània i que, a més, es caracteritza per ser altament diurètica, digestiva i saludable. I la Montse ha tingut la cura de triar-la ara perquè és de temporada. I ja sabeu que això els nutricionistes ens ho recomanen moltíssim, aprofitar les fruites i verdures de temporada. Per això, des del passat 1 de febrer i fins al proper 6 de març, al celler del Roser celebren aquestes jornades carxofes a la carta, que ja ens ha explicat la Montse, que, escolta, les pots prendre de moltes maneres. Jo crec que el fàcil aquí és... Us anareu al carrer Cavallers número 24, que teniu allí el celler del Roser, i és provar-ho, Montse, perquè això és seure's a taula, posar-se tranquil i gaudir del dinar o del sopar.
Exactament, sí. Ara, en aquests moments, estem fent les jornades, però que sapigueu que teniu les portes sempre obertes, que és un negoci que estem sempre al peu del canó, com aquell que es diu, sereu sempre molt ben rebuts i molt ben tractats.
I tant.
O sigui que marxareu... Jo penso que amb la satisfacció de dir he estat en un lloc on m'han estimat i m'han estat per mi.
Jo també us dono un altre consell, si voleu. Si no heu anat mai al celler del Roser i aneu i ho proveu, demaneu per la Montse. Escolta, t'he escoltat a la ràdio i he vingut aquí a provar-ho i, escolta, està tot espectacular. Perquè al final, doncs fixeu-vos que la Montse, des del primer minut de l'entrevista, jo ja m'he adonat que destil·le amor cap al que fa. I això és una cosa que de ben segur després ho notarem, ho tastarem per entendre'ns. Montse Guardiola, doncs escolta, enhorabona de veritat, perquè és una proesa, 30 anys obrint la persiana, 30 anys cuidant-nos a la gent que venim a menjar. I escolta, celebreu al màxim aquest aniversari que s'ha de celebrar, només faltaria. Enhorabona, Montse.
Doncs molt agraïda i res, sí. Valoro molt tot aquest temps, perquè penso que el temps no és algo que es pot comprar amb els diners, sinó amb la perseverància d'estar sempre al davant i de tirar sempre endavant.
Clar que sí.
I aquesta força la tenim i us animo a que ho celebreu aquí a Lleida i al nostre restaurant.
Clar que sí. Montse, una abraçada, cuida't.
Moltes gràcies. Que vagi bé.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens plantarem a la una de la tarda. Ja saps que a la meitat de la setmana ens arriba el Cosme García amb la seva entrevista Cosmepolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Home, què tal? Pues allò de que la meva veu no és la més idònia, però bueno, estem sortint d'un encostipat de l'Oater.
Estem a l'hivern, Cosme.
Claro, claro.
O sigui, si ens hem de refredar, ens hem de refredar ara. Que també existeixen els refredats, en època de pandèmia, vull dir, perquè la gent, cada d'aquests refredes, tothom se fa un test d'antígens, no? Que també et pot refredar, eh?
Mira, jo m'he fet varios i preferia prendre cervesa, és una Sant Miguel abans que pagar antígens, no? O sigui, abans que pagar PCRs.
En fi.
No, antígens no, que és molt més car.
Sí. Cosme, bueno, que entrevista Cosmepolita. En què coneixem avui?
Bueno, mira, avui una dona, llavors que últimament porta moltes dones, bueno, no? Però una dona molt singular. Tu t'has criat a col·legi de capellans, de monges,
escola pública.
Escola pública, bueno. No, jo he anat a Maristes. Avui parlarem amb una monja.
Uh-huh.
Què et sembla?
Bé.
Feia temps que no tenies una monja aquí a casa.
No.
Bueno, doncs mira, ella és nascuda a Gimenells. Ella ha estat durant molts anys la superiora de la residència de Santa Teresa Jornet d'Ibars, que és la teva parròquia.
Sí, senyor.
És la teva parròquia, aquí a Lleida. Però ella estava a Aitona. I d'Aitona van dir, ha de fer tasca. I se'n va anar a casa del fundador, que està a Huesca, encara que el fundador era de Barbastro, i ella està a Huesca, i està fent una gran tasca de recuperació d'aquesta casa. I parlem amb la germana Montserrat Brescó i Font. Benvinguda i bon migdia, Montserrat.
Bon dia.
Bueno, tu ets de Gimenells. Fa molt temps que vas néixer. Quina pregunta, eh?
Pues, ja fa bastants anys, eh? Vaig néixer, t'ho dic, a 1963.
Molt bé, doncs bueno, 8 anys més jove que jo, o sigui, tampoc són tants, no? I en la família teva què es dedicava?
Pues eren llaugadors. Tenien una parcel·la i també tenien una granja de tocinos. I bueno, ara pues, ho porta el meu nebot i bueno, encara continuen aquestes feines.
I on vas estudiar?
Pues primer vaig estudiar allí al poble, a Gimenells, al col·legi públic. Però després, als uns anys, vaig marxar d'allà i vaig marxar en un col·legi que era a Tafalla, a prop de Pamplona, que era un col·legi sí, pues, sí. De nenes, d'un internat, i bueno, pues, allí hi havia unes germanes, que concretament eren les germanetes dels ancians desemparats, i que portaven la direcció d'aquell col·legi, i pues, vaig voler anar allí pues, per estudiar allí i estar allí pues, amb les germanes, vivint allí amb elles també, i amb altres companyes més, clar.
I a quina edat te sorgeix la vocació?
Pues si et dic la veritat, jo sempre he pensat que la vocació va sorgir a mi el dia que vaig néixer. T'ho dic amb tota veritat. Pues perquè sempre he volgut ser monja. No recordo mai que hagués pensat, pues vull fer un ofici, vull tindre aquesta professió, no. Tant és així que des de ben petita em preguntaven les amigues, bueno, i tu què vols ser? O la família. Pues jo vull ser monja. I sempre dir el mateix. També així que després, clar, les meves companyes se'n reien de mi, no? Monja, em deien. I jo dic, sí, sí. I després ja em va començar a fer vergonya de dir aquesta resposta i llavors dir, pues jo vull ser infermera però monja. Ja. Bueno, i sempre he volgut ser religiosa tota la meva vida, la veritat.
Clar, per això,
que ma mare em diu que el dia que vaig néixer, allà a l'habitació on vaig néixer, hi havia un quadre de la Mare de Déu i diu, només que vas néixer et vaig oferir a la Mare de Déu.
Bueno.
Jo dic, pues pot ser per això.
Està bé. Per això tots els nois que havia pel cantó marxaven. Ui, vols monja, vols ser monja, no me faré nòvia amb ell. No vas a tindre nòvia mai, no?
No, no.
Mai.
Mai. Fins ara no. I Déu vulgui que mai més, mai.
Però t'ho van proposar alguna vegada o no?
Tampoc. La no. Veritat és que no. Jo vaig marxar als 11 anys, estava allà amb aquell internat, i anàvem a l'estiu de vacances, 2 mesos, i la veritat és que estava desitjant de tornar a l'internat, allí, en el nou ambient, no? I fins als 18 anys, que vaig acabar el batxiller, i llavors ja vaig entrar al noviciat. I, bueno...
Eres una persona d'aquelles bellugadisses, entremaliada una mica?
Pues, no. Jo crec que era una persona, pues, no sé, que m'agradava bastant pues, estudiar, no? I bueno, sobretot m'agrada molt l'ordre, no? I tindre pues, la vida molt programada, i així, d'aquesta manera.
Et diré uns noms, si només m'has de dir un mot, val? D'aquestes persones, un mot. Bisbe Malla.
Com ne dius?
Que sí, que m'has de dir amb ells, aquestes persones que ara et diré, que són bisbes, m'has de dir un mot, que com ho qualificaries, no? Una paraula, el que tu creguis d'amb ells, el bisbe Malla.
Ah, pues una persona molt cordial i familiar.
Bisbe
Salines. Propera a la gent.
Bisbe Salines.
Pues és que no el vaig conèixer, perquè jo ja estava aquí a la congregació, saps? Quan era bisbe de Lleida, ja, jo ja havia entrat a la congregació.
I el bisbe Siuraneta vas arribar a conèixer?
Tampoc.
I el bisbe Piri, sí.
El bisbe Piri, sí. Una persona molt cordial.
I el bisbe Salvador?
També. Una persona molt prudent. I també molt propera a la gent.
Hi ha un tema que a mi m'apassiona, i és el sínode dels bisbes. El sínode dels bisbes aconseguirà tindre més protagonista la dona consagrada o la dona del carrer, normal?
A veure, jo crec que sí. La dona a la vida de l'Església penso que té molts camps d'acció, cada vegada més, i per una altra banda té moltes qualitats, té una sensibilitat i uns detalls que pot posar en acció d'una manera especial, no? Que jo no puc entropir amb unes funcions que no em corresponen, com pot ser la conservació de la missa.
Fa poques setmanes el meu company Ricard Álvarez, el director d'aquest programa, feia una entrevista al nostre bisbe Salvador Jiménez Valls, perquè saps que va haver la trobada dels bisbes catalans amb el Sant Pare. De tota aquesta visita, què creus que podem treure de positiu? Veritablement, amb el Sant Pare trobem l'esperança, trobem el camí, trobem la pau, la tranquil·litat?
Jo crec que sí. Crec que el Sant Pare ha convocat aquest sínode en un moment molt important de l'Església, de la vida, de la història de l'Església, que és un moment de falta de vocacions, sobretot a la vida consagrada, pues, al sacerdoci, no? De religiosos i sacerdots d'edat molt avançada, de força materialisme i oblit de Déu a la societat, no? I jo crec que ens està donant unes pautes i uns camins, no? Pues, a veure, entre tots busquem solucions. I ho que... considero com un detente, no? Que el Sant Pare ens diu, vinga, parem-nos un momentet i pensem a veure com podem avançar en aquest camí, no? I revisar la nostra vida cristiana, personal també, a veure què ens demana Déu en aquest moment, i entre tots, a veure com ho podem solucionar, tot això.
Quin és el darrer llibre que ha llegit la Montserrat?
Perdona?
Quin és el darrer llibre que has llegit?
Pues mira, llegeixo moltíssim La vida del fundador nostre. L'últim és La vida de Saturnino López Novoa, fundador de les Germanites i de les seues cartes.
De Barbastro, ahir de Barbastro.
Sí, bueno, tinc que dir que ell va néixer a Següenza,
però
a Guadalajara.
Però se va criar a Barbastro.
Sí, exacte. Després el seu oncle el van destinar, que era mossèn, no? El van destinar a Barbastre i llavors ell pues, va marxar a Barbastre. I després el seu oncle el fan bisbe d'Osca,
sí.
I ve ell, Saturnino, ve aquí en qualitat de secretari del bisbe. Però ell va néixer a Següenza i va estar allí al seminari i tot.
I quina música escoltes habitualment?
Mira, jo música n'escolto poca, però el que més m'agrada de tot és l'orquestra. Això de tots els instruments, tots alhora, i amb aquella harmonia i amb aquell ordre...
Ah, doncs mira, jo n'escolto Fran Purcell, Pau Murià, Ray Conn i Fenso Lupo, músiques d'aquestes, eh? Sí, música orquestal, eh? Això ajuda molt, eh?
Sí, el que més m'agrada de tot, i si puc, sempre que puc, l'orquestra.
Per cert, de Santa Teresa n'hi ha moltes. Per exemple, parlo de la de Àvila, que sempre es bellugava entre cassols i putxeros. Què tal cuinera ets tu, com a monja?
Bueno, vaig estar algun temps a la cuina i ajudant una mica, però no és la meva, no és la meva passió, des de luego. Aquí també ajudo tot el que puc.
A pelar patates?
Bueno, a pelar patates, dic la veritat, que tenim unes abueletes, unes padrines que mos ho fan, que mos ajuden i ho fan elles, però després de tota la cosa d'organitzar tot lo del dinar i tot, perquè per tanta gent pues, ja et pots imaginar, no?, el que estic cavilant.
Arribem cap al final, però et vull fer una pregunta, a veure si saps tindre de bona memòria. Historiador, escriptor, ha escrit molt sobre Santa Teresa Jornet d'Ivars i poeta de Puiggròs Les Garrigues. De qui parlo?
Pues pot ser de Joan Bellmunt o què?
Home, no hi ha un altre, indiscutible. Persona que li deveu molt a la vostra entitat. Li deveu molt a la vostra entitat, eh?
Sí, sí, la veritat és que sí.
I també voldria que em diguessis una cosa ja per acabar. Si tinguessis que fer una obra de teatre que tu has vist molt, ha rigut molt, que es diu Els Pastorets,
sí.
Què faries? De Borrego, de Carquinyoli, de Dimoni o d'Angelet?
Pues, la veritat és que no t'ho sé dir, però potser... A veure, el que més m'agradaria és fer d'Angelet, per descomptat. De Dimoni ni hablar.
I menys mal que has dit això, perquè em pensava que em vendries el paper.
No, pues menys. No, el teu és indiscutible. Com tu no el sap fer ningú.
Bueno, sé que m'estimes molt. Germana Montserrat, ara per comprometre'm davant del públic, fes-me una pregunta compromesa, va.
A veure.
De moment no m'ha arribat l'equació encara, eh? Jo d'escolar i monitor sí, però d'aquí no passo.
A veure, com parlàvem abans de la vida de l'Església, jo moltes vegades he pensat, i t'ho pregunto a tu, creus que seria bo i positiu que les diòcesis d'Espanya, que tenen més sacerdots, seminaristes, poguessin enviar sacerdots a les que en tenen pocs, o que són ja vellets, no?, d'edat avançada, i així entre tots poder arribar més a tot arreu, a les parròquies, a les tasques pastorals? No seria bo aquest intercanvi entre diòcesis?
Santa paraula. Si les de la diòcesi de Catalunya, en aquest cas, ja saps tu, aquí Espanya va per un cantó, Catalunya va per un altre, País Basc per un altre, Galícia per un altre.
Sí.
Jo penso que ens han d'anar de la mà, perquè Jesús tenia 12 apòstols i tots anaven de la mà.
Totalment d'acord.
Llavors jo crec que units sempre aconseguim. Si anem a comprar taronges un quilo, ens cobraran un preu. Si en comprem un camió, surt més barates. Per tant, jo crec que tots ens podem intercanviar bones experiències, perquè jo admiro, com t'he dit, a Àvila, a València, a Saragossa, i ho tinc que dir públicament. Si jo m'haig de confessar, no ho faré a Lleida. Jo ho faig a València o ho faig a Saragossa. Germana Montserrat Brescó, moltíssimes gràcies. Avui volia ficar aquesta pinzellada també de cariño i d'espiritualitat al nostre espai de l'entrevista cosmopolita. Ho he fet en seriositat, però també amb simpatia, com tu sempre ho has sigut, perquè la teua rialla enganxa.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Cuideu, de res, bon dia a tots.
Cuideu-vos molt, sobretot.
Gràcies, igualment. Adéu.
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 Un homenatge a la gent gran, també, Ricard, sí, perquè tenen molta gent gran, les germanetes d'Aitona, i també estan a tot el món, eh? I allà Òscar està fent una gran...
No, i sort n'hi ha, perquè si hem de dependre de les administracions públiques, ja veus com anem, eh?
Sí, perquè fixa't, les clíniques, la Montserrat, l'Aliança, a tot arreu hi havia monges. Ja no n'hi ha.
No?
Ja n'hi ha. I tu saps l'atenció que sempre feien? Quan vinia la monja et donava pau i tranquil·litat, no? Ara, quan ve el metge, o te ve el capellà, menys mal que el capellà es vesteix amb bata blanca. Sí. Si no, quasi et preocupa.
Sí, però si no, si ve el capellà vigila.
Diu, ja me viene la muerte, ja me viene la muerte.
Cosme, escolta, cuida't força.
Moltíssimes gràcies. Vinga, fins a una propera i preparem més entrevistes.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora ya ha terminado la reunión entre el gobierno, los sindicatos y la patronal para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional, otro de los empeños personales de la vicepresidenta segunda del gobierno, de Yolanda Díaz. Bueno, lo último que sabemos es que en apenas 10 minutos está convocada una rueda de prensa en el ministerio en la que se va a anunciar con toda probabilidad un acuerdo del que seguramente se vuelven a caer los empresarios. En la reunión del lunes, la patronal ya se levantó de la mesa porque creen que esta nueva subida es inviable, pero poco parece importarle este argumento a la ministra de Trabajo, que seguramente, como te digo, pues va a anunciar la subida con o sin el apoyo empresarial. Es algo paradójico cuando precisamente son las pequeñas y medianas empresas, la inmensa mayoría en nuestro país, las que tendrían que asumir esta subida. Bueno, no sería la primera vez que sucede. El pasado mes de septiembre la patronal ya se quedó fuera del acuerdo que se alcanzó con los sindicatos. Entonces la subida fue de 15 euros. Ahora se pretende que sea de 35. Así el salario mínimo llegaría a los 1.000 euros en 14 pagas y además con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Bueno, cuando hablamos de salario mínimo, ¿a qué trabajadores nos referimos? Pues son trabajadores cuyo sueldo no está regulado por un convenio, es decir, que no tienen un sueldo fijo. Hablamos de un número de personas que puede oscilar aproximadamente entre el 1,5 millones y los 2 millones. Trabajan en su gran mayoría en el sector servicios y en pequeñas y medianas empresas. Son las que asumirían el coste de este incremento. ¿Cómo ha sido la evolución del salario mínimo en España? Desde 2016 se ha incrementado en 345 euros, pero es una cifra que se queda corta con respecto a la inflación. Es algo que ocurre con todos los salarios en general, ya que el año pasado los precios, por ejemplo, aumentaron un 6,5% y los sueldos, sin embargo, solamente un 1,5%. Es muy difícil que en este año 2022 se pueda corregir este desequilibrio. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018, ese salario mínimo ha aumentado casi un 36% y este sería el cuarto incremento consecutivo. En una de estas subidas, en 2019, el Banco de España calculó que se perdieron 170.000 empleos y eso que todavía no estábamos en pandemia. Bueno, es evidente que nadie se opone de primeras a una mejoría de los sueldos. Esto es así, pero claro, también hay que tener en cuenta hasta qué punto las empresas pueden sostenerlo, sobre todo cuando muchas de ellas todavía no se han recuperado del golpe que ha supuesto la pandemia. ¿Y cómo está este salario mínimo en relación a los países europeos de nuestro entorno? Bueno, pues España es el séptimo país con el salario mínimo más alto de la Unión Europea, con esos 965 euros actuales en 14 pagas. Estamos por detrás de Bélgica, Alemania, Francia o Irlanda, aunque el país con el salario mínimo más alto es Luxemburgo, donde cobran 2.200 euros. En Europa, el país donde menos se percibe es Bulgaria, donde no llegan a los 350. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, qué nos cuentan en esa rueda de prensa que, como comentaba antes, pues va a comenzar en tan solo unos minutos. Pero el mensaje que ha trasladado Yolanda Díaz a los empresarios es que son lentejas. Si quieres, las comes o si no, las dejas, pero son lentejas que van a tener que pagar ellos. 1:04 a esta hora hay además otras noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Empezamos con una noticia que puede afectar a mucha gente. Avería en Movistar. Miles de clientes de líneas de empresa no pueden emitir ni recibir llamadas móviles desde las 11 de esta mañana. De momento la compañía no ha precisado el origen de este problema. Sí funcionan las líneas de teléfono privadas, la fibra óptica y los demás servicios del operador. Y a esta hora también se celebra en la localidad vallisoletana de Traspinedo el funeral por Esther López, cuyo cadáver fue encontrado el pasado sábado tras 24 días desaparecido. Mientras en Totana, en Murcia, una joven de 17 años que llevaba 24 horas desaparecida ha sido hallada muerta en el trastero de la vivienda de su exnovio. Otro chico, un joven de 19 años, que ya ha sido detenido. El conflicto entre Rusia y Ucrania es una crisis inflada artificialmente. Así lo cree el embajador de Rusia en España, Yuri Kochagin, que en Herrera en COPE aseguraba que su país sí se siente amenazado por la ampliación de las bases militares de la OTAN cerca de sus fronteras. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, está en Ucrania, por cierto, tras reunirse con su homólogo ucraniano, ha asegurado que es el momento de la diplomacia. Y el Papa ha pedido que no se acelere la muerte de los ancianos porque es inhumano y también que no se deben confundir los cuidados paliativos con el suicidio asistido y que el ensañamiento terapéutico y la eutanasia son inmorales. En la Audiencia General, Francisco también ha abogado por el diálogo en medio de las crecientes tensiones por la amenaza de una invasión rusa a Ucrania. Y también contamos, Pilar, que la pandemia ha ampliado la brecha entre países ricos y pobres y, si no ponemos remedio, se condenará a la pobreza a 500 millones de personas más en el mundo, más que toda la población de Europa. Lo ha advertido Manos Unidas en la presentación de su campaña para combatir las desigualdades que cronifican el hambre y la pobreza en el mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rayo Betis, primera semifinal de Copa.
El partido de ida se juega a las 9 en el estadio de Vallecas. La ausencia más destacada es la del bético Sergio Canales, positivo en COVID. El Betis, recuerden, no juega una final desde el año 2005, final que ganó a Osasuna, y el Rayo Vallecano vuelve a unas semifinales 40 años después. Y estábamos pendientes de la moción de censura a la presidenta de la Federación Española de Remo, que presentaba Gómez Rayo, del que se habían desvelado tweets ofensivos y racistas. ¿Qué ha pasado finalmente, Ángel García?
Pues que Asunción Loriente sigue como presidenta de la Federación Española de Remo, pero ojo, corro, la moción de censura no ha fructificado por un voto. Necesitaban 38 votos a favor y han sacado 37, 22 en contra, un par de votos en blanco. Evidentemente, las presiones esta misma mañana desde el COI y desde el CSD, que les resultaba muy difícil de concebir esta moción de censura y que hablaba de algo realmente grave. Desde ayer en los micrófonos del partidazo de COPE, con las palabras del presidente el CSD Franco y evidentemente la portada del Marca o el artículo del País han influido. Así que por un voto, 37 de los 38 que necesitaban, no sale adelante la moción de censura. Asunción Loriente sigue siendo presidenta de la Federación Española de Remo.
Recuerden que tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30 con el Rayo Vallecano Betis de Copa.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, en companyia ja del migdia de COPE Lleida. Hores d'ara amb 13 graus a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els cels poc nuvolats o clars amb temps estable en general. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes que seran de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 17 a Balaguer i a Tàrrega, de 16 a Lleida Capital i de 14 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de direcció variable, tot i que predominarà la component sud. Si mirem ara demà dijous, esperem cels poc ennuvolats o clars, tot i que a primeres hores no es descarten probables bancs de boira matinals a zones de la depressió. Si parlem de les temperatures diurnes, demà per últim baixaran amb unes màximes que rondaran els 19 graus a la Seu d'Urgell, els 14 a Balaguer i a Tàrrega, els 14 també a Lleida Capital i, finalment, els 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem a buscar la informació de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Saps que amb successos t'explicava que ha estat detingut un home de 48 anys i nacionalitat marroquina per agredir un altre home de 93 anys després de colar-se a casa seva a Lleida. Està acusat d'un delicte d'usurpació, lesions i danys. També que hi ha queixes per retallar tecnologia i treure filosofia adoptativa a l'ESO. L'esborrany del nou currículum d'ESO redueix a la meitat les hores de la primera assignatura i, a més, doncs, hi ha una petició a change.org per salvar la segona, la filosofia, amb més de 2.500 adhesions. És un capítol més d'aquest malson d'educació tornant a moure i a fer i a prendre decisions, vaja, d'aquelles que la comunitat educativa no entén, però que després s'aproven i escolta, hem de seguir amb això. I això és darrera hora. El Parc Comercial i d'Oci Promenade de Lleida, projectat a Torres Salses, preveu una inversió d'uns 110 milions d'euros i la creació de 400 llocs de treball directes i un miler d'indirectes. Els promotors, que són Eurofund i Frey, estimen que generarà un impacte econòmic d'uns 200 milions d'euros, ja que contribuirà a evitar la fuga de compradors a altres ciutats. El projecte compta amb el compromís de diferents operadors, com ara Bonpreu, Cinemes Yelmo o Fitness Park, entre d'altres. Els promotors han dit que recorreran l'acord de la Junta de Govern de la Paeria, que va declarar caducats els expedients del vial d'accés. També han indicat que en les properes setmanes demanaran la llicència d'obres i han reiterat que estan a disposició de començar-les quan tinguin tots els permisos necessaris. I amb crònica de salut, recordem també que l'Hospital de Cerdanya podrà administrar ja quimioteràpia per via endovenosa a partir d'aquest proper estiu. La possibilitat de fer aquest tractament a l'equipament evitarà el trasllat d'una quarta part dels pacients amb càncer a d'altres hospitals. I la prescripció infermera compleix avui un any amb més de 9.400 receptes dispensades a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Estan autoritzats a prescriure medicaments mitjançant recepta electrònica 515 professionals de tota la demarcació de Lleida, i això ha contribuït, doncs, que les doctores i els doctors puguin dedicar més temps a atendre pacients, tot i que, mira, això és personal, és una experiència personal. Vaig visitar el CAP, concretament el CAP de Capont, però em consta que tots estan igual, la setmana passada, i parlant amb una doctora, de veritat que només l'estona que vaig estar amb ella va ser estressant. És que tractava tres temes alhora. A part de la persona que estava atenent, consultes d'altres col·legues que tenien problemes o dubtes a les consultes dels costats, atenent, ja us dic, a tres casos alhora, i tot amb una necessitat i amb una immediatesa brutal. A part, em comentava de que tenen molta gent de baixa per Covid i que, per tant, la feina s'ha de fer igual, amb la meitat de la plantilla i amb molta més gent acudint al CAP. Per tant, allò de tranquils, que tot està bé, anem a aixecar les restriccions perquè tots anem bé, doncs no anem tots bé. Els CAP no van bé. Hi ha una manca de personal. Quan tots estan bé, ja hi ha una manca de personal palpable. Quan van mal dades, és impressionant la tasca que fan. I, de veritat, o sigui, és per... quan portes una hora allí, dir, mira, prou, me'n vaig. Dic, si treballessis allí, me'n vaig. És inaguantable la pressió amb la que treballen. Per tant, a vegades, és veritat que tu t'estàs esperant allí i portes molta estona esperant i entres una mica... Doncs, escolti, quines urgències és això? Que porto hora i mitja esperant aquí, però penseu que la persona que t'està atenent porten una tensió a sobre i una càrrega de feina que no és ni normal ni bona. Al final, recordem que amb el que estan treballant és amb persones, i amb persones amb problemes, perquè tu no vas a urgències si et trobes bé. I si no els hi donem les facilitats perquè facin, desenvolupin la seva tasca de manera correcta, després passen coses. Passen coses, o no et sents ben atès, però és que passen coses perquè és que la Generalitat ni tan sols... Vaja, és que falta personal, que això ens ho deien abans de la pandèmia, doncs imagina't ara. En fi, res, és una experiència personal, eh? Aquesta l'he compartit amb tu i la puc dir de primera mà perquè és una experiència personal que he viscut parlant amb una doctora que em va dir: no puc més, Ricard, no puc més, és desesperant, Això és una realitat. Això ho he vist jo. Parlant encara de salut, les dades que ens facilita avui, dimecres, ens diuen que hi ha 146 persones ingressades, que hi ha 578 positius al Pla de Lleida en les darreres 24 hores, 110 al Pirineu, però el més important, han actualitzat la xifra de defuncions i hem sobrepassat els 1.000 a la província de Lleida. 1.728 al Pla de Lleida i 179 a l'Alt Pirineu i Aran. Fem una pausa ràpida, que hem de parlar de noves tecnologies.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, sí, que ja anem directes cap a 2:15, parlant de noves tecnologies. És dimecres i això vol dir que comencem l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, www.infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com estàs?
Molt bé, gràcies. I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. Estamos ya pre-feria a tope.
Vaya, és veritat això. Jaume, que aquesta entrada, aquesta presentació, quantes vegades l'hem fet ja?
Bueno, no sé si és entrada o sortida o per la meitat, però parlar de ciberseguretat, doncs, és un clàssic, però bueno, és una cosa que sempre tenim d'estar atents i per això, pues bueno, és una preocupació que sempre tenim de tenir en compte. I els grans proveïdors de serveis també els hi preocupa aquest tema de la seguretat, eh? No és només per nosaltres. Per això, aquesta setmana veiem que Google ha reforçat l'autenticació de la seguretat dels seus comptes en dues passes. Ara tenim de fer un pas més per entrar al nostre compte de Google, però és pel nostre bé. Però també tenim més temes a comentar. El traductor de Google tindrà noves opcions en Android. Apple prepara el Tap to Pay. A veure si també arriba aquí. Explicarem què és això del Tap to Pay, perquè crec que ens pot anar tots plegats molt bé. Europa es vol independitzar d'Àsia per la fabricació de microchips i de xips. Vull dir, aquesta crisi que estem passant, no sé pas...
A bones hores. A bones hores.
Bueno, almenys ara comencen una miqueta a reaccionar. Veurem, perquè això va per llarg. I què més, a més? Tenim, a veure, avui, perquè no només tenim aquests temes, perquè també ja tindrem, si no hi ha res de nou, d'aquí 2 anys tindrem Amazon Go, aquest supermercat que entres i surts i agafes el que vols i clinc, 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 ho tens al compte sense fer res més i més. Sempre que la previsió d'Amazon és tenir-ho aquí d'aquí 2 anys. Ho parlarem i a veure què m'ho sembla tot plegat. I si tenim tots aquests temes, doncs també tenim per acabar, ja que estem en vísperes del Mobile World Congress, doncs alguna novetat de terminals mòbils. O sigui, si tenim temps, també parlarem de terminals mòbils. I escolteu, que per temes no serà, i tots preparats per la tertúlia Flick, però ara, per començar, sempre tenim un moment pel record, on David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Bueno, pues nos vamos a 1995, tal día como hoy de 1995, Apple presentó una consola, una videoconsola llamada Bandai Pippin, catalogada entre está en el ranking, esperad que cuento, el número 22 entre los peores productos de todos los tiempos de la tecnología mundial. Y esto viene además no solo porque pueda coincidir, sino que otro día en una charla socioamigo-cultural me decían, oye, parece que Apple todo lo que saca triunfa y todo lo que saca lo hace bien, ¿no? Bueno, pues me puse a investigar entre precisamente todos los desastres tecnológicos que ha habido y me salió esta consola que no sabía ni de su nacimiento, pero se presentó en 1995, yo todavía ni trabajaba, no estaba en el mundo laboral, me faltaba poquito, pero bueno, que sea catalogada además como el número 22 entre los peores productos tecnológicos del mundo en todos los tiempos, bueno, quiere decir que aunque nosotros no lo sepamos, se disparan muchas balas para que una de ellas llegue a acertar, y aquí tenéis a Apple. Bueno, pues una muestra de que no todo es grandiosidad.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1995, per mi tot un record. I en aquest cas el David ens ha explicat aquesta efemèride d'Apple amb aquesta videoconsola, però jo l'any 95 personalment el recordo per l'arribada d'internet en el nostre món, o sigui que va haver un abans i un després.
Bueno, que aquesta consola, una de les coses, perdonar, que la llevó al fracaso, és que era una consola que solo funcionava ja connectada a internet.
Sí, pues llegó Steve antes de Jobs, tiempo, ¿eh?
Steve Jobs tenía la seva, Steve Jobs tenia el que és la seva al cap, o sigui, tenia de traure al mercat aquell dispositiu que estava permanentment connectat, que així ho va aconseguir uns anys després, 12 anys després. Vinga, som-hi, després d'escoltar aquesta efemèride, ara doncs fem una mica de culturilla. Ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui volia parlar de dues paraules que, bueno, no sé si les coneixeu, però estan molt al dia al dia. SEO i SEM. Què vol dir SEO i què vol dir SEM? Les relaciono, perquè moltes, com l'altre dia de les mishing i el phishing, anaven una miqueta lligades, doncs aquestes també. SEO i SEM. Com definiríem SEO? David.
Bueno, pues tenemos claro que ya desde que existieron los primeros buscadores, más que navegadores de Internet, desde que hay buscadores, nadie navega por Internet, ¿no? Buscas en Google, en Bing, en el navegador que tengas, en el buscador que tengas, y te aparecen unos resultados. Bueno, pues estos resultados precisamente es por posicionamiento. Y es lo que significan estas cosas. Estos dos conceptos, la parte del SEO, por así decir, ¿vale? Es todo lo que podemos hacer en nuestras páginas web para que sean rastreadas por los navegadores y ellos te vayan posicionando, te encuentren. Es decir, cuáles son las palabras de moda, cuáles son tus palabras clave, las imágenes, que todo el texto lo puedan leer y dar acceso a todos los robots. Y además que estés actualizando permanentemente tu página para que de esta manera vengan más robots al ver que tú siempre estás actualizando y te pueda posicionar para salir en la maravillosa primera página. Esto sería el SEO, todo lo que puedo hacer yo por mi página web para ir posicionándola. ¿Qué es el SEM? Bueno, pues el SEM básicamente es cuando buscamos algo en Google y las tres primeros resultados nos pone anuncio, anuncio, anuncio. Es decir, es una campaña estratégica de marketing en la cual pagamos a Google, a Bing, a Yahoo, al posicionador del buscador que queramos para que tengamos preferencia en salir cuando la gente busca ciertas palabras o ciertas frases. Es decir, al final van ligadas porque, por un lado, para poder posicionarte, tengo que tener una página web 100% legible, adaptada a estos robots y dándoles permiso para que vengan a espiar toda mi web. Además, actualizada constantemente y, cómo no, si además la acompañamos con una campaña de pago directo por esas palabras claves de búsqueda, bueno, pues vamos a aparecer referenciados como anuncio o como promoción en todos estos buscadores. Al final son estrategias de marketing para posicionarse en el mundo de Internet y poder tener más clics y más visitas.
Doncs sí, sempre estem parlant d'acrònims, no? En aquest cas, Search enginy, optimització, vale, que al final, si ho traduïm una miqueta, perquè nosaltres ho podem entendre, és optimització de motors de búsqueda, no? I l'altra seria optimització de motors de màrqueting, per allò que vols la publicitat que dius de posicionar-nos a les primeres posicions en aquests buscadors que tothom busquem, pues, quan volem navegar. Doncs vinga, perquè si avui és dimecres i estem al migdia i estem a Copa Lleida, ara els friquis tequis en antena. Ara toque...
La tertúlia fric.
I com anunciàvem al començament, una miqueta del sumari d'avui, Google redueix el 50% dels comptes hackejats gràcies a aquest doble factor d'autenticació. Ja sabeu que tothom que conegui comptes de Google ara són més segurs. Llavors, realment, com ho estan fent? Què vol dir això del doble factor d'autenticació? Com vol dir aquest mètode que està empleant Google, que està automàticament implantant, David?
Bueno, precisamente yo en esto recordaba aquí a nuestro compañero Ricard, ¿no? Que siempre dice, cuando hablamos de métodos de seguridad, siempre decimos, por favor, todo el mundo que active la doble autenticación. La doble autenticación en WhatsApp para que no te suplanten la identidad o te roben la cuenta. La doble autenticación en nuestras redes sociales. La doble autenticación en todo lo que tengamos, ¿no? Al igual que hace el banco ahora mismo para poder comprar por internet, compras por internet o PayPal mismo, compras por internet, tienes que meter tu usuario, tu password, luego un SMS que te llega, incluso los bancos ahora nos hacen entrar a su propia aplicación para certificar esa transacción. Bueno, pues Google lo que ha hecho es obligar a todas las cuentas y obligar sobre todo a las cuentas nuevas a que se active esta doble autenticación. Es decir, que aparte de entrar y poner tu usuario y tu contraseña que te pueden robar, además tienes que introducir un código como elijas, o contestando unas preguntas que tú solo sabes, o poniendo un código a través de un SMS, o poniendo un código que recibes a través de otro correo electrónico. Es decir, al final, una doble autenticación. Esto es lo que ha obligado Google para sus nuevas cuentas de Gmail, y que ha ido obligando poco a poco a todos los clientes a ir pasándose a esto, y es con lo que ha reducido realmente el hackeo y el ataque a todas las cuentas de Gmail. Esto lo que demuestra es que, bueno, pues que si hace ya 5 o 6 años o más, Ricard en este programa nos decía, primer consejo de seguridad, sí, la doble autenticación. Bueno, el primer consejo siempre era la contraseña, por favor, larga, de más de 8, con mayúsculas, minúsculas y algún punto, coma, señalizaciones. La segunda, todo el mundo con doble autenticación, ¿vale? Cuando hubo el problema de hackeo de cuentas de WhatsApp masivas, la primera solución era esa. Porque aunque entraras en el hackeo y enviaras o pusieras tu código, al tener una segunda identificación, a esta ya no podían llegar y no pueden robarte la cuenta.
Sí. Doncs vinga, ja sabeu que a partir d'ara doncs ens costarà una miqueta més, és una miqueta més molest entrar doncs al nostre compte perquè ens demana aquest doble factor d'autenticació, però contrapartida doncs han reduït el 50% d'això d'aquí, no? De hackejo dels nostres comptes. Vull dir que a vegades quan ens suplanten aquesta entitat o en roben el compte, doncs ens poden robar la informació, doncs aquí han millorat el que és en el tema de seguretat. Que també millora Google és que el seu servei de traducció ara tindrà noves funcionalitats. Aquest Translator, doncs amb Android, aquí li han implantat noves funcionalitats, no?
Bueno, pues precisamente consiste, hasta el momento, como sabemos, la app de traductor de Google nos da y nos ha ido dando servicios como copiar el texto, como poder escuchar fonéticamente el texto, pero nunca ha tenido ningún widget para tener un acceso directo. Precisamente ahora vamos a poder utilizar estos widgets o estas el resto de aplicaciones para poder traducir estos textos. Cosa que, por ejemplo, la dinámica, ¿vale?, que consiste ahora de abrir la app y ingresar el texto o escribir el texto, va a pasar o puede pasar a que directamente podamos dictar el texto o podamos utilizar el widget de la cámara, abrir la cámara y poder directamente poner el texto y traducirlo, o incluso utilizar un modo conversación donde podamos estar casi, por así decir, traduciendo simultáneamente para poder enviar este texto directamente a una conversación que que pudiéramos estar teniendo. Ojo, conversación escrita, y hablamos de widgets de traducciones para todo lo que es la parte escrita, ¿no? La verdad que, bueno, pues hay en Twitter un vistazo de ciertas capturas que han hecho de ellos, ¿no? Entonces ahora lo que vemos es que la app, aparte de tener el acceso directo a llamada de teléfono, a envío de mensajes, a Google Play, directamente a Chrome o a la cámara para hacer todo esto, ya se nos presenta en formato de chat. Ya se nos presenta en un formato donde directamente al visualizar o al escribir o al hablar y tener la traducción, ya directamente la podemos escuchar, la podemos copiar o la podemos enviar a la aplicación que estemos utilizando para comunicarnos. Bueno, al final es integrarlo un poco más en el día a día y que vayamos yendo hacia el camino de algo que hablamos desde hace mucho tiempo, que es esta parte de la traducción simultánea, ¿no? Yo siempre he dicho que bueno, pues que todo esto y toda la tecnología del mundo la ha inventado Star Trek, y bueno, pues precisamente es la pegatina, el gómez que se pone en la garganta o que llevan en la propia estrella, ¿no?, para poder comunicarse en todo el universo en un idioma universal.
La veritat és que és un plaer. Bueno, hem tingut la sort de viure en aquesta època del món perquè estem envoltats d'aquesta transformació digital, no?, aquestes avantatges. Vull dir, i el que diem, no?, que la tecnologia ens fa aquesta vida més fàcil, no?, pues això de pràcticament les traduccions aquestes simultànies. No sé pas on arribarem, però bueno, intentarem, o com a mínim estarem aquí per contar-ho, no? I de Google passem a Apple, perquè als Estats Units està preparant que amb els iPhones es pugui acceptar pagaments amb contactless. Vaja, com si fos un datàfon.
Claro, o sigui que, cuideu amb això.
No pare d'avançar.
Clar, cuideu amb això, perquè si no hi ha límit de transaccions, com per exemple Bizum sí que va bé d'activar, perquè si no els comerços ho feien anar sense pagar, si amb aquesta aplicació de l'iPhone deixa d'haver o hi ha un límit molt alt, els petits comerços poden passar tots amb aquest sistema de pagament, que al final és el mateix, posar la targeta de crèdit a sobre de l'iPhone i punt, i posar el numeret i pagar.
Bueno, ara tothom té d'anar amb el datàfon amunt i avall, i seria substitució del datàfon substituir amb el que seria amb l'iPhone. Si la teva la targeta o teu mitjà de pagament és contactless, pues ho podries pagar perfectament el que és l'iPhone, si et substituiria al datàfon. Una altra cosa són les targetes que tindries d'introduir a la ranura, llavors aquí sí que no ho podries fer. Però de moment això d'aquí s'està preparant per als Estats Units, veurem si funciona allí o exporta, però al cap i a la fi seria un mètode més, un mitjà més i una facilitat més on tots els comerços i qualsevol pues, podria tindre aquesta passarel·la de pagament. Suposo que darrere tindries de tindre el teu contracte amb la teva entitat bancària o amb Apple o amb qui fos, pues, per poder tindre també aquest mitjà.
Mirar, ya en el año 2010, con muy jovencito el iPhone, donde hace muchos experimentos Apple y mucha introducción Apple, como es Disney, en todas las tiendas Disney, es más, ya lo vemos igual desde hace años en todas las tiendas Apple, directamente el móvil, el iPhone puesto en un hardware, es decir, en un cacharrito, metido en un cacharrito, ya directamente nos cobran. Es un TPV normal y corriente, un TPV que va a nuestro banco y que utiliza la misma tecnología que el TPV que utilizamos para pagar en cualquier tienda. Es decir, los iPhones ya son con un hardware específico, desde hace más de 10 años ya son un TPV conectado con el sistema normal. Correcto. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos un gran invento, que son los monederos digitales. Estos monederos digitales, como Bizum, son los que permiten realizar una transacción en la cual el dinero pasa por su monedero digital, pero lo que hace es enviarlo de un sitio a otro, sin ningún tipo de comisión. Bueno, pues precisamente Apple ya tiene su monedero digital y protegido. Ya tenemos las tarjetas de crédito, tarjetas de fidelización, entradas de cualquier sitio, incluso los billetes de tren y de avión dentro de ello, ¿no? Y además con unos códigos únicos, porque ojo, un billete de avión personal intransferible, ¿no? Bueno, pues con esta misma seguridad, ¿qué es lo que hacen o lo que van a hacer de este servicio que a final de año estará ya disponible en Estados Unidos? Bueno, lo llaman Tap to Pay. Precisamente es eso, es que los dos tenemos que tener configuradas nuestras tarjetas con nuestros bancos, al igual que un método más menos difícil, ¿no? Con nuestros bancos y activado este servicio, con lo cual ahora la carrera es meter este servicio dentro de todas las entidades bancarias para que directamente esto que llamamos del Bizum, bueno, abramos nuestro monedero, elijamos la tarjeta donde se va a cargar, pongamos directamente el importe y chocando el teléfono, por así decir, por NFC, igual que las tarjetas de crédito, ¿no? Chocando el teléfono, traspasemos el dinero de uno a otro. No deja de ser un Bizum rápido y que, bueno, lo único es que si se extiende a nivel mundial, como bien dice Ricard, bueno, pues habrá que ver si realmente será un servicio entre personas o también habrá un business to consumer, es decir, si podré pagar a través de este monedero digital en cualquier sitio, al igual que hago ahora mismo.
Hombre, entre personas me parecería raro, teniendo en cuenta que tenemos los servicios estilo Bizum. O sea, imagínate ya que vamos a cenar y lo pago yo o lo pagas tú y, oye, te doy mi parte. Pásame la tarjeta Visa. Hostia, parecería raro, teniendo lo que decías tú, los monederos digitales. Yo creo que es más para el tema del comercio, pero al ser para el tema del comercio, s'haurà de veure qui gestione el tema de pagaments, qui gestione la seguretat dels pagaments i llavors si això té un cost i si té un límit d'ús, que per això apuntava al petit comerç o no.
Ese es el tema, pero mira, te voy a poner un ejemplo de uso. Con esto del 5G, 6G y estas cositas tan guays que tenemos, todos sabemos que hacen falta muchas antenas porque sí, mucha velocidad, pero los interiores nos castigan, ¿verdad? Mm. ¿A que sí? Cuando nos metemos en el interior de un restaurante al fondo, ya no tengo cobertura o me falta cobertura, con lo cual no te puedo hacer ese Bizum, además, hasta que no salga. Pues imagínate, porque con el Tap to Pay una de las cosas que tiene es que no hace falta conexión, es decir, es capaz de guardarse la transacción y dártela por preaceptada, siempre que sea una tarjeta de crédito y no de débito.
Con
lo cual, ojo, porque estamos en el método de pago online, pero realmente estoy offline. Y yo creo que de todo lo que he leído de Tap to Pay, es el punto más fuerte que tiene, porque bueno, pues la seguridad de transacciones, aparte de Apple, pues va a estar muy controlada. Eso sí, es verdad, es cierto, para poder hacer todo eso, al utilizar nuestro wallet, por supuesto que Apple lo sabe absolutamente todo de nosotros. Google lo sabe absolutamente todo de nosotros. Y el monedero digital que utilicemos va a saber todas nuestras transacciones, al igual que nuestro banco, que también lo sabe.
Estem fora de temps. Jaume, 10 segons, que tens moltes ganes d'explicar això del Amazon Go.
Sí, volia explicar això de les botigues, que la previsió és que Amazon d'aquí 2 anys doncs ja tinguem les botigues d'Amazon Go. Recordem que les botigues d'Amazon Go són aquelles botigues que no tenen caixes, que no tenen caixa per cobrar, ¿vale? Però tu vas a l'estanteria, agafes el producte i quan surts per la porta automàticament al teu compte d'Amazon te ho han cobrat. Vull dir, que és espectacular, no?
O sigui, que estem parlant aquí del procés aquest de poder pagar amb el mòbil i tal, i aquesta gent ja van un pas més enllà. Tu tranquil, entra i surt i ja t'ho carreguem.
Sí, o sigui que l'experiència té de ser brutal. I la veritat, amb moltes ganes que arribi per gaudir de l'experiència i veure com el que sempre diem, no? Que la tecnologia ens ajuda a fer les coses més fàcils.
Bueno. David Casero, como siempre, un placer. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes, chicos.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve parlarem del xip, perquè no ens hem deixat el xip d'Europa i tot això d'aquí, però dimecres que ve, més.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son estafas de phishing o de smishing, en la cual las víctimas reciben mensajes de texto o correos electrónicos en la que los estafadores suplantan la identidad de distintas empresas para engañarte. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿A quién debemos reclamar lo que nos estafa?
Nos llegó un mensaje por la tarde, nos alertaba de que nos estaban haciendo una compra a través...
Después de pinchar en el enlace, algo no le cuadraba. Minutos más tarde se dio cuenta de que estaba en lo cierto, alguien había entrado en sus cuentas.
Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
¿Van muy por delante? Quiero decir, los malos en este caso es muy difícil.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sap que ens acostarem a les 2 de la tarda, 14 graus aproximadament a la ciutat de Lleida. Avui, com us dèiem, enviava una fotografia a l'Armando Álvarez amb el Lleida florit, i són d'aquelles imatges que passen al febrer i que, bueno, esperem que no vingui una gebrada i ho espatlli tot, però que són maques aquestes imatges, veure un arbre ja florit, perquè vol dir que realment sí que anem ja de cara al bon temps. Tot i que ens han dit que tenim temps estable aquests propers dies, veurem, a mig i llarg termini, a veure com va la cosa. Va directes a les 2, la nostra tertúlia amb veu de dona que arrenca ara mateix amb la Jos Ferreny, presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i encantada d'estar amb vosaltres.
Jos,
un altre cop.
Com estàs?
Bé, amb flaire de primavera ja.
Això anava a dir que esperant la primavera, ets més de primavera que d'hivern?
Sí.
Sí,
la veritat és que sí.
Per què enganyar-nos?
El renaixement és tot, sí.
Clar que sí.
Però bueno, cada cosa te lo sé.
Clar que sí. I des de la coordinadora de ONGs de Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, esperant la primavera, ets més de primavera que d'hivern?
Sí. A mi m'agrada la primavera, la veritat és que sí.
La primavera és
sí,
molt maca.
Sí, m'és igual si és tòpic o no tòpic, però a mi m'active. Em cansa, perquè els primers dies, no sé si a tothom li passa, però cansa la primavera. Et xucla molta energia, jo crec que és com a la mateixa natura, eh?
Està documentat, eh?
Però... Sí, no li diuen l'abstemi aquesta primavera, o no sé com es diu així.
Sí.
Hi ha gent que ho té, sí, però és veritat, eh? A veure, ens agradi o no, és un ressorgir a la natura, al planeta, o sigui, a la zona on hi ha primavera, vull dir que això és una realitat, és així.
El que passa és que cada vegada en tenim menys de primavera.
Sí.
I de tardor, on sí, anem d'uns extrems a un altre.
Sí, però... sí, és veritat. És un tòpic que diem fa molts anys a Lleida, però és veritat que és així, eh? Les estacions de tardor i de primavera a poc es van difuminant cada vegada més.
Sí, sí.
Bueno.
Sí, sí. O sigui, sortim de la calor, entrem al fred, sortim del fred, entrem a la calor...
Déu-n'hi-do. Demà dijous deixa de ser obligatòria la mascareta al carrer a nivell d'Espanya i a més a més, bueno, a Catalunya també, evidentment, però i a més a Catalunya també deixarà de ser obligatòria la mascareta als patis de les escoles i dels instituts. Parlo de l'aire lliure i la norma diu que, evidentment, sempre que no sigui una aglomeració,
on serà obligatori dur-la. Bueno, això després és un problema aplicar-ho, però vaja, aquesta és la realitat. Ho veieu coherent? És hora de treure la mascareta a l'aire lliure?
Sí, començo jo.
Sí.
A veure, la veritat és que sembla que aquesta pandèmia sembla que es vol ja anar cap a una mena de grip. Diríem que les persones que siguin afectades pel coronavirus, doncs també se les tracti com una mena de grip. Però s'anirà veient en els propers mesos. Però sí que és veritat que amb les vacunes i amb totes les mesures que s'han pres, doncs ha fet que aquestes últimes onades, sobretot aquesta de l'Omicron, no tingui res a veure amb el 2020. En el 2020 la gent s'hospitalitzava i moria molt, i ara, doncs, ja dic, amb totes les mesures de seguretat, amb les vacunes, amb tot el que ha comportat tota aquesta experiència, doncs ha fet que les persones que tenen coronavirus, doncs, excepcionalment algunes que no, però la major part ho han passat asimptomàtic, ha sigut molt més lleu tots els símptomes. Ha sigut molt més transmissible, això sí, perquè tothom pràcticament, o moltíssima gent s'ha contagiat.
Però molt més, Josh, però molt més transmissible,
Sí. Però ha estat això. Ha estat amb símptomes lleu, com una refredat, com una grip, jo diria el 2, i la nit res a veure amb el 2020. Mm. Per tant, doncs, la tendència i el que diuen els experts és que doncs, en un futur es tractarà com si fos una grip professional o un internet.
De fet, Gemma, no sé què ja n'opinaves de la mascareta en espais oberts amb distància suficient entre les persones.
Bueno, jo celebro que estigui ja la mascareta, perquè jo crec que aquesta vegada quan va arribar l'Omicron, l'única mesura que va posar el govern espanyol, perquè no va ser capaç de posar-ne cap més, va ser la mascareta a l'espai exterior, quan els riscos doncs, de contagi són en molts altres espais, i el que no s'ha fet durant tot aquest temps de pandèmia, perquè sembla que no n'hem après, és reforçar la sanitat pública.
Gens.
No? I llavors, és terrible, perquè si tu no reforces doncs, la sanitat, els CAPs, la de base, la més directa, que ha estat molt afectada, tot ha estat afectada, però la més directa, que no pot fer un seguiment dels seus malalts, doncs no, de totes les persones que sol·liciten o que tenen necessitat d'anar al seu CAP, doncs és evident que es tornarà a col·lapsar, tinguis un constipat, o sigui, t'arribi la Covid com un constipat, com una grip, o t'arribi d'una manera més greu.
Sí.
Llavors, la mascareta ara només venia a completar, diguem, la inutilitat d'unes polítiques per dir que fan alguna cosa i ja està. Llavors, jo entenc la mascareta en els espais interiors, entenc que ara la treguin en l'aire lliure, vull dir, me sembla molt bé, ja no l'havien d'haver tornat a posar, sempre i quan, evidentment, no hi hagi aglomeracions, etc. Però jo crec que hi ha un problema d'arrel, que és que tot això que diuen de la Covid ja s'acaba, ara a partir d'ara serà tractada com una grip, no? Passarà més a endèmia, etc. Bueno, ho diuen científics occidentals, això per començar. L'altra és, ho passarà aquí, perquè
sí,
estem
sí.
La majoria de la població vacunada, i l'altra és que la Covid mute perquè troba com mutar. Perquè hi ha milions i milions... O sigui, la majoria de la població mundial no està vacunada.
Clar, aquest és el gran problema, i greu problema aquest.
Clar, ens mirem el melic i diem, com que nosaltres estem vacunats i l'Omicron ens ha afectat poc, doncs això serà una endèmia. Mentira. Vivim en un món globalitzat, on la gent es mou, on la gent creua fronteres, i on els països més empobrits del planeta, no, bueno, la majoria dels països, no tenen ni el personal sanitari vacunat. Llavors, l'Omicron aquí ha sigut poca cosa, però a països africans ha produït grans quantitats de morts. Llavors, tenim una tendència a mirar-nos constantment el melic. Nosaltres ens hem esforçat ara a vacunar els infants, que jo tinc els meus dubtes, perquè els infants no tenen riscos com tenen els adults, i per ells no és un risc tan gran com per haver-se de vacunar, els hem vacunat per protegir-nos la gent gran. Sí. Vacunar-se per la gent adulta és un acte de solidaritat, de protecció, evidentment, en primera persona, i un acte de solidaritat. Vull dir, jo m'he vacunat i crec que la gent s'ha de vacunar, ho crec fermament. Però en els infants, ells no han decidit res, i ells no eren un grup de risc. I hem preferit vacunar els nostres infants o posar una tercera dosi, i ara ja parlem d'una quarta, a la gent d'aquí, abans que permetre posar una dosi o dos a la majoria dels països del món, que això sí que evitaria l'expansió de la Covid i frenar-la de veritat i evitar les morts.
No, a més, les xifres que reforcen això són que la major part de mutacions provenen, fins on se sap, perquè això també a vegades és difícil de saber on hi ha el pacient zero, on hi ha hagut la mutació, però provenen de països amb taxes de vacunació molt baixes, que és on prové una mutació, que el que dius, al final estem en un planeta globalitzat, ens agradi o no, i això és ràpid avui en dia. O sigui, és que apareix un cas a Sud-àfrica i automàticament comences a sentir al cap d'una setmana a Canadà, Estats Units, Espanya, Alemanya i Japó. Vull dir, és que això és rapidíssim.
I l'altre és que hem anat als efectes, no? I no hem anat a les causes. Hem abandonat les causes de la Covid. I les causes de la Covid clarament s'assenyala com que estan vinculades a la indústria ramadera, no? A les grans granges, enormes granges de porcs de la Xina, o d'on sigui, no? En un model de producció ramadera intensiva en què es mengen espais agraris, espais salvatges naturals, i llavors, doncs, diguem, virus que formen part d'aquests ecosistemes més salvatges poden arribar a passar, doncs, això, als nostres plats, ens podem arribar a contagiar, perquè són virus que muten amb espècies. Llavors, es necessita posar fre a la ramaderia industrial, no només a la Xina, sinó a tot arreu, i es necessita canviar el sistema econòmic, que ens agradi o no. Però ara resulta que, vale, molt bé, hem controlat la Covid gràcies a unes grans inversions fetes a la indústria farmacèutica, però hem anat a les conseqüències. No hem anat a les causes. Si no canviem res, de res, i el canvi climàtic continua, perquè això forma part també del canvi climàtic, doncs el que ens condueix és que d'aquí un any, o 10, o 15, o 20, apareixerà un nou virus i potser serà molt més letal i potser no hi serem a temps.
Mm-hmm. Jos, tu que estàs vinculada al món sanitari d'una o altra manera, el tema de la manca de personal, això és un tema que ja es parlava abans de la pandèmia.
És que, vull dir, és indubtable que no puc estar més d'acord amb la gent, amb aquest sentit. Vull dir, estem infradotats. Em sembla que, més d'una vegada ho he dit, nosaltres, a nivell d'infermeres, cada 1.000 habitants, l'únic país que tenim per sota de la Unió Europea, l'únic país que hi ha per sota és Grècia.
Caram.
Fins i tot Portugal té més infermeres per habitant que nosaltres. Vull dir, Portugal, Irlanda, països que per tradició també havien, el món sanitari, havien tingut menys personal. Per tant, vull dir que naturalment que hi va haver unes retallades salvatges, perquè no es pot dir d'una altra manera, en sanitat i en educació. I això no s'ha compensat ni en la Covid ni en res, no s'ha compensat. I aquest dèficit és important, perquè és molt important també saber que un per euro invertit en persones del món sanitari s'estalvia després amb hospitalitzacions, etcètera, etcètera. Clar. Però, per la raó que sigui, els polítics això no se ho apliquen. I la salut, tothom s'omple la boca de que la salut és el més important.
És veritat, però això sempre ho he sentit jo.
A l'hora d'invertir va ser un dels llocs on es va fer unes retallades més brutals.
Però fixeu-vos, salut i educació sempre són les dues potes bàsiques, no? Salut i educació, que jo... Però jo crec fermament que hauria d'estar per sobre de la política. Això, quan dic de la política vull dir dels partits polítics, que hauria de ser d'un consens total, si fóssim llestos, però com que no ho som, doncs cada vegada que hi ha un partit doncs ho fa d'una manera o d'una altra, no?
Aquí hi ha un tema econòmic...
Sí, clar, com tot.
Rics, o sigui, la gent que s'ho pot pagar, que s'ho pagui, pobres del món, moriu-vos. És això el que t'estan dient. I com la política en aquest país és tan perversa, hi ha un munt de portes giratòries, hi ha un munt de polítics que s'han acabat entrant a clíniques privades com a gestors, etc. Doncs llavors, com vols invertir en la sanitat pública que no te dona rendiment? En lloc d'entendre que no és un negoci, sinó que és la part essencial, tal, l'educació i la sanitat, que són les dues potes essencials d'una societat sana, sana de moltes maneres, no només en estat de salut, sinó democràtica, doncs no, el que hi ha aquí és uns interessos econòmics brutals en què si tu vols sobreviure, doncs has de tenir diners, i és així.
De fet, avui estàvem parlant amb una companya de feina, doncs, per exemple, les residències. L'any 2000 es va modificar un decret. I qui va manar que es modifiqués aquest decret? Pues grans corporacions del tema residències, em refereixo, sí. Grans corporacions del Florentino Pérez i tota aquesta penya, que el que van fer és imposar personal, per exemple, que hi havia recepció, es van imposar que amb el mateix acte que fos en atenció directa. En el que comportava això? Que comportava que per l'atenció real que es feia a les persones grans no hi havia tanta gent, perquè si amb una persona de recepció la comptes com a atenció directa, quan realment sí que atén els padrins, perquè els rep o els acompanya les famílies, etc. Però no és una atenció directa real. Tota aquesta gent va aconseguir l'any 2000, en la modificació del decret, que hi hagués sectors de treball de la residència que no és directament atenció, però que entressin en el pacte d'atenció. Per tant, això feia que no fos necessària tantes persones per atendre les persones residents. I això ho van aconseguir l'any 2000. I l'únic que va aixecar una mica la veu va ser els col·legis d'enfermeria de Catalunya dient que ho esteu veient, el que estan fent, estan traient persones directament que fan atenció, les esteu traient, i això, encara que digueu que és un guard de la qualitat assistencial, no pot ser la mateixa qualitat assistencial traient persones de que estan atenent. Per tant, vull dir que hi ha coses com molt més subtils que la gent, l'altre dia ho deia, no es participa, ara mateix en la mat, no es participa, hauríem d'estar tots cada dia manifestant-nos amb el tema de la MAT, que ens passarà per tota l'Horta de Lleida, que la destruirà, i fas una concentració i com si no fos amb nosaltres. Hi ha tants temes tan fragrants, o dels bancs, vull dir, hi ha una desertització bancària. Estan ocupant amb sense atenció.
Bueno, jo, els bancs, que és un tema que em van tractar, és molt curiós, els vaig tractar ahir a la tertúlia dels polítics i tothom va estar d'acord que s'havia de fer alguna cosa i dir, bueno, ja, però vosaltres sou els representeixeu els partits polítics, que són els que heu de fer alguna cosa. És a dir, ningú se n'havia donat compte a cap partit polític que els bancs deixen d'atendre la gent, que fer-ho per internet no és una opció per segons quines persones i segons quina edat. Però, guaita, tu, ningú se n'havia adonat. És increïble, això. De totes maneres, arrel d'aquest tema, ja, això és una darrera hora, els bancs ara diu que es comprometen a adaptar les seves webs i els caixers a la gent gran, i es comprometen a oferir una atenció més personalitzada a les oficines i per telèfon a aquest col·lectiu, amb un esborrador que han entregat al govern. Uns altres, que tampoc se n'havien adonat que havia un problema, ara es comprometen, però fixeu-vos, es comprometen a alguna cosa que no és una cosa que puguem medir, ni amb una data. Per tant, jo insisteixo, amb aquestes coses no em serveix de res. A mi, si no em diuen d'aquí 3 mesos hauré fet això, 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 una cosa que pugui contar, no em serveix. No, ho millorarem, ja, però quan i què? Res. És un tema interessant, vull dir, és un tema que seguirem tractant aquí, a Cope Lleida, perquè de veritat que és que, a part de que ja ho vam dir, al territori hi ha llocs on no és que ni en sàpiguis o no en sàpiguis, no hi ha opció, perquè no n'hi ha al teu municipi, no hi ha cap entitat bancària i com a molt hem deixat un caixer, que ja m'explicaràs, és que fins i tot a Lleida és que és un problema, és molt problema anar amb una entitat bancària. És que hi ha uns horaris, és que et cobren per traure els teus diners o per ingressar un xec perquè no vas a l'oficina del costat. No sé, hi ha tot un... O sigui, la banca en general, poca broma, que s'ha posat d'una manera que no entenc, tenint en compte que cada trimestre segueixen donant beneficis. Molts beneficis, molts. No sé, hòstia, tracta bé els teus clients, mai he entès això. No ho he entès.
Que donen beneficis i que no, i han robat els diners.
Sí,
vull dir, públic, que no els han tornat encara.
Se'ls ha rescatat.
Sí, sí, sí.
Amb
sí.
Els nostres impostos, se'ls ha rescatat.
Sí, això jo ho sento. Jo, vols que t'ajudi? T'ajudo, però a fons perdut no. És que a tu no t'ho fan, això.
Perquè continues obtenint beneficis, és que és una vergonya.
Clar, això, bueno, és igual.
El munt de vivendes, per exemple, que tenen d'allò, i després no se'ls pot obligar a fer un lloguer social. Vull dir, tenen pisos i pisos buits, tancats, locals comercials, vull dir, i després, vull dir, és que de veritat és tan injust.
Bueno, escolta, que ens plantem a les dues, per desgràcia, bueno, hem de tornar a parlar d'una dona que ha mort. A Totana ha estat de 17 anys a mans de presumptament del seu nòvio de 19. Bueno, és una... Em fa ràbia dir-ho així una més, però fixeu-vos que també és un altre d'aquells temes que sí, que parlem i que ja has cansat parlar-ne, però que segueix passant. A més, 17 i 19 anys, és que són molt joves, que tenen tota la vida pel davant. Tenien... la dona morta tenia 17 anys, el nòvio 19, que al final ha confessat que ha estat ell. Això ha estat a Totana. En fi...
Un assassinat en tota regla.
Sí, és així de cru. Vull dir, no ho podem edulcorar de cap manera, però em refereixo... Bueno, més igual grans que jovens, però, hòstia, amb 17-19 anys, que tens tota la vida pel davant, vull dir, que tinguis un desengany amorós, pues, tranquil, sí, fa mal, però la vida segueix. Vull dir, és que no sé on fallen, aquesta gent jove, en aquest aspecte, no sé on falla, perquè a nivell d'educació, teòricament fa molts anys que s'està tocant aquests temes i s'està treballant, però no funciona, no funciona.
Són molts inputs, també, moltes circumstàncies.
Sí, no, ho sé, però segueix passant, i segueix passant amb gent jove, que és el que no acabo d'entendre. Jos Farreny i Gemma Casal, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Diumenge, per cert, és el Dia Mundial de la Ràdio, diumenge, i dilluns nosaltres de 9 a 10 del matí estarem de 9 a 10 del matí a la Diputació de Lleida fent el nostre programa especial del Dia de la Ràdio. Per tant, si us atenseu, ens veurem les cares. Una abraçada.
Molt bona jornada.
Moltes gràcies i bona jornada i felicitats pel Dia Mundial de la Ràdio.
Gràcies. Ens plantem a les dues. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Recorda, dilluns, de 9 a 10 del matí, estarem a la sala d'actes de la Diputació de Lleida, enregistrant el nostre programa especial del Dia Mundial de la Ràdio. Cuida't força. Una abraçada.